Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Joan Tibalcells. Nora Sant Sebastián, portaveu de Guanyem Badalona, ha explicat el Tot anirà bé que no han format part de les negociacions del nou govern de la ciutat perquè volien primer assegurar-se que feien fora el viol de l'alcaldia. De fet, segons Sant Sebastián, feia mesos que ho preparaven des del seu partit.
En aquest sentit, nosaltres estem molt contents i satisfets perquè hem garantit aquesta moció de censura. El tema és nosaltres mai ens havíem descartat. Nosaltres el que vam voler la setmana passada, quan vam veure que hi havia certes resistències fins i tot a la pròpia moció de censura, o fins i tot algunes organitzacions volien allargar mentre es negociaven certes cadires i govern, nosaltres vam voler desvincular el que era la moció del que era el govern.
La regidora de Guanyem demana ara que no se'ls exclogui d'aquest nou cartipàs i proposen un govern de concentració amb els 16 regidors que són a l'oposició per tal de no passar d'un govern en minoria del Viol a un en minoria de Guijarro, ha dit la regidora. El Departament de Salut desactivarà el proper 2 de novembre l'aplicació de seguiment i vigilància de símptomes Stop Covid-19 CAT. L'eina es tanca de manera definitiva després d'un any i mig en funcionament i amb més d'un milió i mig de descàrregues. La decisió s'ha pres després d'analitzar la situació pandèmica actual, on les necessitats de vigilància i seguiment dels símptomes i l'activació d'emergències ha anat cada vegada a menys. I agents dels Mossos d'Esquadra han detingut 2 nois de 19 anys per la seva presumpta implicació en una temptativa d'homicidi el 19 d'octubre a Manresa. A un dels arrestats també se li atribueix una presumpta autoria d'un homicidi que va passar el 3 d'octubre a Navarcles. Els arrestats passaran a disposició del jutge en funcions de guàrdia durant les properes hores. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I astrònoms de la NASA han identificat per primera vegada un possible exoplaneta orbitant en una estrella en una galàxia més llunyana que la Via Làctea, a 28 milions d'anys llum de la Terra. El possible exoplaneta s'ha identificat amb l'Observatori de Raig X de la NASA amb un mètode de cerca utilitzat per primera vegada a aquestes radiacions i que permetrà explorar exoplanetes més lluny del que fins ara s'havia aconseguit. Fins ara s'havien descobert més de 5.000 exoplanetes fora del nostre sistema solar. Ara s'ha descobert aquest més lluny de la nostra galàxia. I nou cop del Constitucional a l'anomenat impost de les plusvàlues que cobren els ajuntaments per la venda d'un habitatge. El Constitucional ha anul·lat la fórmula utilitzada per calcular l'impost, de manera que fa inviable la seva aplicació. Segons el Tribunal, el mètode utilitzat per gravar aquesta realitat no és el correcte. L'impost sobre les plusvàlues és una font important de finançaments dels ajuntaments. És el tercer cop des de 2017 que el Constitucional sentencia aspectes sobre aquest impost. I el govern espanyol ha donat llum verda aquest dimarts a prorrogar l'escut social fins al 28 de febrer. D'aquesta manera, l'executiu de Pedro Sánchez mantindrà més enllà del 31 d'octubre la suspensió de desnonaments, la moratòria de lloguers i la garantia de subministraments per a llars més vulnerables. I el Congrés dels Diputats també recuperarà la setmana vinent el 100% del vot presencial després de més d'un any d'utilitzar el vot telemàtic a causa de la pandèmia del coronavirus, encara que el seu aforament es mantindrà encara en el 75%. La mesa del Congrés ha aprovat aquest dimarts aquests canvis al vot presencial just quan es produirà el debat de la totalitat a les esmenes del projecte de llei de pressupostos generals per al 2022. I ara els esports amb Pau Massip.
El Barça de futbol sala guanya el primer partit de la Champions League. Els blaugrana han golejat el Vitesse Orsha de Bielorússia en el primer partit de la competició europea. L'equip català ha marcat 5 gols, un hat-trick de Pito, un gol de Pubill i un gol d'Adolfo. A la segona part ha aconseguit marcar el gol de l'honor al Lajzuk de l'equip bielorrus, que és un dels equips rocosos que compta amb molts dels jugadors principals de la selecció estatal. El Barça afronta la competició europea a Lituània amb l'objectiu de recuperar la corona perduda la temporada passada a la final contra l'Sporting de Portugal. I arrenca ara mateix la segona part del partit que està disputant la selecció espanyola de futbol femenina. Les vermelles superen per 0-2 a Ucraïna en el partit classificatori pel Mundial 2023. La primera diana ha vingut de les botes de la blaugrana Alexia Putellas al minut 9 de partit. Una bona manera de celebrar el rècord de més partits internacionals amb la selecció amb un total de 91. Amaiur Sarriegi ha marcat el 0-2 al minut 33 i ja suma un total de 7 gols en aquesta fase de grups, la primera que juga amb la selecció absoluta. L'equip de Jorge Vilda ve de guanyar els dos primers partits classificatoris davant Hongria i les Illes Feroe. Amb el lideratge del grup, les espanyoles es classificarien directament pel Mundial que disputaran el 2023. Ampliarem tots aquests resultats i la resta de partits que s'han de disputar aquest vespre a l'informatiu Punt i Seguit amb Carla Boigas.
Gràcies, Pau, i també ampliarem la més informació generalista d'aquí una hora. També els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Radio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3 más 6 Junior. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?
I són les 5 i 6 minuts i estem aquí fins a les 6 a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Hi ha escenes que costen de pair. Jo no sé vostès, entenc la ràbia segurament amb la que ens vam quedar tots l'altre dia quan va acabar el Barça-Madrid, aquell resultat, no?, que va ser com una patada a l'estómac per molts, no?, per molt que tots érem conscients de quina és la situació del Barça. Aquí en parlàvem l'altre dia amb un munt de gent en aquella taula de diàleg. Hem fet una taula, Santi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Hem fet una taula de diàleg per la situació del Barça. Com estan tan de moda, mira, les taules de diàlegs?
Espero que serveixi d'alguna cosa més que d'altres.
De moment, res. De moment ho portem molt malament. Fa molta il·lusió que estigui aquí el Santi Ovall, un company dels mitjans de comunicació, el que hem de felicitar, perquè moltes el que t'hi jugues, que l'altre dia vam parlar amb el Siqui Rodríguez, també. Us han donat el Premi Ondas.
Doncs sí, estem molt contents, la veritat. No ens ho esperàvem, no ho sabíem. I quan el... crec que va ser dimecres, que era el dia del partit del Barça, a mi em va enganxar el camp del Barça. I quan ho vam veure, vam dir, però això què és? No ens esperàvem absolutament res. I és una alegria immensa que un programa que només s'emet a Catalunya en un àmbit tan específic com són els esports rebi un premi nacional i de la categoria d'un Ondas és increïble.
Però hi ha una cosa, mira, que li vaig dir una vegada al Paco González quan ell encara estava al Carrusel Deportivo a la cadena SER, que li vaig dir, mira, Paco, que jo no tengo ni idea de futbol i t'escucho i me lo paso bomba. Això mateix li pot dir a la gent del que t'hi jugues, no? És a dir, que per molt que efectivament un no acabi d'entendre massa bé si determinar nom és d'un costat o de l'altre, quan aconsegueixen que tu passis bé, això és magnífic.
Vam rebre un missatge d'un oient, d'avançada edat, no recordo quina, que ens va dir, no sé res de futbol, però m'ho passo també escoltant-vos, que m'he enganxat al que et dius.
Santi, tu saps molt de futbol i, a més, el vius en primera persona perquè les retransmissions del Barça toca estar allà, al camp.
Sí.
Des d'allà, quan escoltes el públic, s'hi deu sentir de tot, no?
Mira, amb els auriculars és més complicat. Jo acostumo a fer els partits amb un auricular només perquè amb el dret tapat i l'esquerra a la grada d'animació. I la veritat és que estem en un moment on si tires la vista enrere i te'n vas 10 anys enrere, hem millorat molt.
Ah, sí?
Hem millorat moltíssim els estadis. Però, aquí ve l'asterisc, queda moltíssima feina per fer encara.
Quina sensació, ara ja faig gran el debat de seguida, però la sensació del que vam veure l'altre dia, amb la sortida del Nou Camp, de Ronald Koeman, que anava al cotxe amb la seva dona, el fet de que no hi haguessin les mesures de seguretat, que ara sembla que tothom li està reclamant al club, sí. Quina sensació t'has quedat amb tot això?
Em fa l'efecte que avui Koeman ho ha dit i que no ho ha dit explícitament, però s'ha de desvincular el que va succeir de la gent de l'estadi, del barcelonisme i de, no sé si de l'afició al futbol és massa, però sí de l'afició del Barça. El club té detectat que la immensa majoria d'aquella minoria de gent que va fer això amb Ronald Koeman no eren socis. Era gent aliena al partit, que no havia estat al partit i que va allà uns a fer el que van fer, que és aliar-la, i els d'altres perquè entreuen un rèdit econòmic amb les xarxes socials, amb el TikTok famós, de fer vídeos, tal. Per tant, em fa l'efecte que és un fet fortuït que va viure Koeman, però que van viure d'altres esportistes. Carles Puyol, quan va sortir, també li va passar, no amb la mateixa vehemència, no amb la mateixa agressivitat que va viure Ronald Koeman, però que sí que s'ha desmarcat del que és l'afició del Barça i que és el públic que va anar a l'estadi a veure el clàssic.
Mònica García Solanes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Arroba't una miqueta més al, sí? al micròfon, que et volem escoltar bé.
Perfecte. Sí.
La Mònica García Solanes és advocada, especialista en dret esportiu, és representant de la Fundació Brafa, després en parlarem de què consisteix. Dona molt lligada al món de l'esport. T'agrada el futbol?
Sí, m'agrada. No sóc una hooligan, però m'agrada molt.
Què et va semblar, les imatges que vam veure l'altre dia quan vèiem sortir Koeman?
Bueno, la veritat és que són imatges que no agraden res, no? Estic d'acord amb el Santi, amb el que diu. Però sí que és veritat que tot el tema de l'espectacle esportiu és un àmbit que sempre s'ha de veure dins de l'estadi, però també fora, no? Perquè, bueno, i com advocada de dret esportiu, que aquestes coses ho parlem moltes vegades, quan es fan lleis i es regula tot això, sempre parla de l'organitzador, sempre parla dels espectadors i també parla de otros sujetos, no? Que comentàvem el Santi, no? Per què otros sujetos? Doncs perquè són aquestes persones precisament que estan als voltants de l'estadi on també se'ls aplica la normativa esportiva, no? Per prevenir la violència i tots aquests actes, no? Sí que és veritat que tenen una relativa importància, però, com ha dit el Santi, estem molt millor que fa 10 anys i és veritat que en el Barça fa uns quants anys es van treure els boixos nois i es va treure la violència dins de l'estadi, que aquesta va ser una tasca molt difícil, perquè va veure gent de les entitats esportives amenaçades i, bueno, amb molts problemes, no? I aquesta tasca es va fer molt bé. Sí que és veritat que no s'ha de baixar la guàrdia, no?, una mica per prevenir tots aquests temes. És veritat que l'esport ho veu tothom, i l'esport és un reflexe també moltes vegades de la societat, no? Aleshores, home, jo penso que és important prendre mesures i evitar aquests actes. Sí que segurament la seguretat per part de l'organitzador de l'espectacle esportiu, com en aquest cas el Barça o el que sigui, doncs, bueno, potser no va tenir en compte això, no? També és veritat, i comentava el Koeman en unes declaracions, i és molt trist que els jugadors i les seves famílies, quan surten en altres partits, doncs passen el mateix, i això és el que no es pot permetre, no?
I això, estem parlant de futbol de primer nivell, és a dir, la primera divisió, estem parlant de la sortida de l'estadi del Futbol Club Barcelona, estem parlant d'aquells grans referents del món del futbol, d'aquí segurament aquest punt que vosaltres heu situat tots dos al damunt la taula, l'exemplaritat que d'alguna manera ha de demostrar aquest esport, perquè després, Santi, ens anem als partits de segona divisió... tercera divisió regional.
I futbol base, també.
I aquí ens trobem cada setmana històries brutals.
Sobretot el més trist és segurament el futbol base, no? Perquè són pares que van a veure nens i que alliberen tota la seva frustració en un partit que ha de ser un escenari educatiu pels nanos, per exemple, i és un altre, perquè a part aquí s'hi afegeix un component masclista. L'altre dia, a Pamplona, a un partit femení de categories inferiors d'Osasuna...
Sí, ens ho explicava l'Andrea Villanyonga fa una estona.
Sí. Un vàndal que va proferir tota mena d'improperis de masclistes contra jugadores de 16, 17, 18 anys... No sé, a mi em fa l'efecte que això és el més greu i això és on s'han de posar les penes exemplaritzants, perquè moltes vegades en el futbol d'elit, amb els protagonistes, sobretot, quan tu poses una pena, bé, són diners, tenen molts i ja està. Si tu vas a un pare que és un autèntic impresentable i li poses una pena que li fastidies l'any o els 2 anys o 3 anys, el que estigui al costat i vegi amb bons ulls el que està fent, o no critiqui el que està fent aquell altre pare, dirà, compte que aquest ja ha rebut, i si jo el copio, el següent sóc jo.
Abans parlàvem d'exemplaritzar, ara ho parlem també, però des d'un altre punt de vista. Mònica, una persona que fa aquest tipus de comportament, ja no parlo ara del que li va passar a Koeman, sinó d'efectivament el que passa als estadis a tercera divisió, a regionals, tot això, no? Realment hi ha un càstig possible a aquestes persones?
Sí, sí que n'hi ha, i tant, i tant. Hem de pensar que tenim normativa molta, molta. En aquest país hi ha molta normativa. Tenim normativa a l'àmbit esportiu, normativa a l'àmbit de dret administratiu i normativa a l'àmbit penal. lògicament, no? El que passa que moltes vegades, bueno, són càstigs que són econòmics, també són de no poder entrar a l'estadi, de, bueno, una sèrie d'aspectes que regulen a la normativa. El que passa que moltes vegades és complicat. Per què és complicat? Perquè jo, per exemple, vaig tenir algun cas d'algun fet que es va produir en un partit de futbol base, de futbol base, i sí, va ser bastant greu, la veritat, el que passa que després la gent no va voler denunciar i, per tant, això no va arribar on havia d'haver arribat, no? El que passa que jo la veritat és que jo sóc molt partidària, i això ja és una opinió meva personal, de la meva professió, de les mesures que es diuen restauratives del perjudici ocasionat, no? És a dir, a lo millor no és tan sancionar i posar una pena econòmica, com tu dius, cada vegades el pare del futbol base també pot tenir diners i pagar, sí, i s'ha acabat, no? Però moltes vegades... I per altra banda, no deixar jugar el nen, perquè el seu pare té un mal comportament, tampoc ha de ser, clarament, no? Aleshores, jo en el club on sóc vicepresidenta i en altres institucions, el que intento, perquè he tingut un bon mestre, que és el José Luis Pérez Triviño, professor de la Pompeu Fabra, que sempre m'ha parlat de les mesures restauratives del dany. Que és a dir, agafem a les persones implicades, parlem amb elles i intentem formar i que no tornin a fer aquestes coses, no? Per què? Perquè si no, a veure, tu fas fora un soci del Barça perquè té un mal comportament i li dius, doncs no pots tornar a l'estadi i tal. Però també s'ha de fer un treball de formació, perquè aquestes persones, jo penso que no controlen, no? No controlen. I, per exemple, la pandèmia en el futbol va ser... No puc dir que ha anat bé, no? Perquè ha anat molt malament per tot, no? Però ha anat bé en un sentit, que els nens, quan han començat a jugar sense els pares de públic, estaven molt més relaxats.
Que fort. Això no ho havia pensat.
Clar.
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 Però no tenien aquella pressió.
Ah, exactament, no? I els pares hooligans que diem, doncs, no estaven allà, no? Aleshores, clar, la pandèmia ens ha de servir per reflexionar en aquests temes, no?
Reflexionar sobre aquests temes. Anem a fer una mica més. Claro. Perquè hem convidat a una persona que a dia d'avui es guanya la vida explicant, i perquè és un conferenciant, coses molt interessants. Raül, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé. Raül Sánchez és conferenciant. Explica, imagino, el que t'ha passat, no?, i com has hagut de tirar endavant després del que va passar aquell mes d'abril del 2014, no?
Sí, bueno, jo sufrí violència en el deporte. Un jugador del equipo contrario me dio una patada en la espalda y me ocasionó una lesión medular, una tetraplegia a la altura C3, C4, en la cual pues voy en silla de ruedas.
O sea, te quedaste tetrapléjico como consecuencia de aquella patada.
De esa patada, sí.
Qué fuerte, ¿no? Como de repente se gira la vida, ¿no?
Bueno, sí, en un partido de veteranos, que en teoría es una liga de a partir de 30 años, que digamos que la excusa es juntarte con los amigos para tomar la cerveza después.
Además, creo que no ibas ni a jugar ese día.
Sí, ese día tenía temas pendientes personales por realizar y no iba a ir, pero bueno, como lo he comentado, como es la excusa para ver los amigos, pues ya voy, juego un rato, desconecto y luego vuelvo a retomar lo que voy a hacer, y así con un poco más de distracción mental, ¿no? Y sí, ese día pues pasó eso.
Bueno, claro, yo lo último que quiero es caer en el morbo, en el que sería fácil caer, ¿no? Y no es en absoluto la intención, sino más bien el poner ejemplos de a dónde lleva la violencia en el deporte, sea desde la grada a nivel de increpar a jugadores o mientras los jugadores unos a otros se dan patadas como la que te dieron a ti, ¿no? En realidad lo que nos interesa es saber lo que les cuentas a esos chavales, a esa gente que se pone delante de tus conferencias, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las mismas?
Bueno, aparte de conferencias, nosotros, viendo lo que me sucedió, tengo un amigo, Guillermo Cruz, que es realizador de documentales, que hicimos un proyecto de concienciación social a través del documental para que la gente vea las consecuencias de la violencia en el deporte, cómo le cambia la vida a una persona que ha sufrido violencia en el deporte, el antes y el después. Y entonces, pues bueno, les ponemos el documental y luego creamos pues una mesa de debate con preguntas y luego que padres y niños pues participen y cómo ellos creen que se podría mejorar el tema de la violencia en el deporte.
Es interesante la reflexión, ¿no? No puedo evitar pensar en la persona que te dio la patada. Porque claro, efectivamente ahí con el juego en marcha y con toda la adrenalina a mil, uno hace algo que luego cuando se da cuenta debe pensar, pero ¿qué he hecho y lo que he provocado, no?
Bueno, lo suyo no fue un lance del juego, lo suyo fue que 5 minutos antes ya me había agredido. Ah. Me había pegado previamente, me había insultado, me había amenazado. El árbitro lo expulsó, yo continué jugando porque yo levanté los brazos con intención de no caer en la provocación. Y 5 minutos después un compañero se hizo daño, yo me desplacé hacia la zona a ayudarle y él saltó la valla y pues me agredió con la espalda.
Uf, denunciaste el caso, me imagino, ¿no?
Sí, todavía estamos a la espera de juicio después de 7 años y medio.
¿7 años y medio?
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué en 7 años y medio no ha salido juicio aún?
Pues porque al principio era un delito menor, luego pasó un delito mayor, pasó del juzgado de Badalona a la audiencia provincial. Bueno, había muchas partes implicadas y todo eso pues hace que se retrase. Y si a eso le sumamos pandemia y si a eso le sumamos cómo va la justicia de rápido para según qué temas, pues... Así va.
Déjame decirte una cosa, que mientras Santi efectivamente hacía esa pregunta, por otro lado, nuestra invitada, Mónica García Solanas, que se dedica al derecho, justamente ponía cara como diciendo, no, si es que no t'ha estranyat gens, ¿no?
No, no m'ha estranyat, no.
Com pot ser? Perquè efectivament la pregunta del Santi és absolutament pertinent, no? Com pot una cosa com aquesta, tan òbvia, d'altra banda, trigar 7 anys?
Bueno, perquè és la justícia i, bueno, porta molt de retras. Sí que és veritat que sempre diem als advocats que els en els pressupostos sempre es posa diners en ministeris que donen diners, no? Però el justícia no dona diners i és més difícil, no? I la veritat és que el Ministeri de Justícia té molts problemes i molt retard. Però sí, és veritat, és molt evident, però bueno, lògicament hi ha una sèrie de garanties jurídiques que s'han de respectar respecte de l'altra persona, no? De la persona que ha produït aquest perjudici.
Sí, està clar. Raúl Sánchez, no sé si antes de colgar te gustaría dejarnos alguna idea clara, algún mensaje que entiendas que es importante que compartamos.
Bueno, sobre todo que la gente sea... Bueno, a ver, lo que pasa es que es con qué actitud llevamos a nuestros hijos al deporte, con qué actitud vamos nosotros al deporte, qué queremos, qué esperamos, si es con algo educativo, si es algo competitivo... Entonces, pues bueno, ahí hay mucho, y falta sobre todo educación y concienciación.
Ha sido un placer escucharte. Raúl, mucha suerte, ¿eh?
Para mí también ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias, muy amable, cuídate. Raúl Sánchez, quines històries, no? O sigui, és molt interessant la reflexió que fa el Raúl, no? És amb quina intenció anem el diumenge al camp. Sigui el Barça, o sigui el Júpiter, o sigui el partit de l'escola dels nens. Amb quina intenció anem? Què és el que busquem quan apuntem el nostre fill a fer esport per arribar a una conclusió? És que es fa difícil de dir tot això, no, Santi?
A mi fa l'efecte que massa gent veu l'esport com una zona d'agressivitat i no com una zona de lleure, que és el que és l'esport. L'esport és per gaudir. Bé sigui anant a veure el Barça, anant a veure l'equip del teu barri, anant tu a jugar o portant el teu nen a jugar. És un moment de diversió, és un moment d'esbarjo, és un moment de competència sana. És un moment per fomentar valors positius, l'esport. I escoltant aquesta història, veient el que li ha passat al Koeman, veient tot el que veiem al futbol base, al futbol regional, que cada cosa té el seu intríngul, sí? I no són comparables perquè cada cas és un món. Veiem massa situacions que no representen els valors que hauríem d'anar tots a veure o a practicar esport.
Ja. Pots comentar alguna cosa?
Sí, jo, bueno, ara anava a ficar-me una mica amb tots dos, no? No, amb els medis de comunicació, no? Sí, perquè, no, jo penso que també és important tenir aquesta col·laboració, no? Jo m'estava recordant d'una portada que va veure, i no me'n recordo del mitjà de comunicació, que va ser quan el Luis Suárez bueno, pues va tenir aquesta època una mica complicada, no? I sí, el titular va ser el caníbal d'Anfield, no? Perquè estava jugant a Anfield, no? Clar, tot això genera una mica, no?, aquesta violència, no?, de la gent. Ajuda, no ajuda al contrari, no? Ajuda a aquesta violència. Aleshores, hem de descartar una mica tot això, no? És com el tema de Koeman, que jo també he vist la premsa i dic, ostres, a veure, és un entrenador, anem a tranquil·litzar una mica, és el seu treball, pot sortir, no pot sortir, etcètera, etcètera, no? I tot això també, jo penso que els medis de comunicació tenen un treball important, no?, en aquest sentit. Jo penso que la gent necessita més formació, que els petits conflictes que pot haver en un club s'han de resoldre abans de que arribin a més. I que quan tens una persona que és un hooligan, doncs s'ha de treure de l'espai esportiu i s'ha de fer alguna cosa amb ell. O sigui, se li ha de dir, se li ha de sancionar, però s'ha de fer alguna cosa, no? Perquè és que, si no, ens trobarem amb aquest cas com el del Raül, no?
Cal aprendre, cal que ens ensenyin, segurament, no? Cal recuperar una mica aquestes preguntes bàsiques, no?, de què volem de l'esport, per què ens agrada l'esport, o com molt bé comentava el nostre convidat primer, no?, és per què apuntem el nostre fill o la nostra filla a fer esport. Mira, mentre preparàvem aquest programa, ens hem trobat amb una figura que ens ha cridat molt l'atenció, perquè és un senyor de Benalmàdena, és un àrbitre de Benalmàdena, que es fa dir l'àrbitre de la pau. I és un senyor que, a més, dona conferències, i hem dit que vingui. Ángel Andrés, què tal? Bona tarda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, ante todo, por estar con nosotros, Ángel. Cuéntanos, ¿cómo es que eres el árbitro de la paz? ¿Eso exactamente qué significa?
Eso fue un apelativo cariñoso que me pusieron en Canal Sur, que es la televisión autonómica de mi región, de Andalucía.
Sí.
Cuando empecé a parar los insultos, estamos hablando ya del año 2006, la temporada 2006-2007,
sí.
Empecé a parar los partidos cuando había insultos desde la grada y me pusieron este apelativo cariñoso. A partir de ahí, pues...
¿Funcionaba lo de parar el partido?
Sí, rotundamente.
Es el muerto el perro, se acabó la rabia casi, ¿no? Se acaba el partido, se acaban los insultos.
Sí, hombre, llevaba su protocolo. El primer insulto avisaba al delegado de campo, segundo, policía, tercero, suspensión definitiva. Y en 7 años que estuve en esa etapa de árbitro federado, del 6 al 13, llamé a la policía 4 veces, lo cual, comparándolo con mi anterior etapa de árbitro, que había estado 8 o 9 años, unos cuantos años antes, pues es los porcentajes... habla por sí solo, o sea, que de antes de cada partido recibir muchísimos insultos prácticamente en todos, a empezar a concienciar con las charlas antes de los partidos y todo cambia. La gente cuando ve una firmeza y sobre todo una verdad, porque es que esto es lo que debería ser siempre. Cuando hay una invitación a la reflexión y se ve una firmeza de, oye, yo voy a actuar así, por esto, está argumentado, porque... hay unos principios humanos que defender siempre, y el respeto al otro es que eso no se puede negociar, es que eso es sí o sí.
Ahora te dedicas a hacer charlas en las cuales tratas de concienciar efectivamente tanto a padres como a chavales que están interesados en el fútbol, pues eso, ¿no?, que la violencia y los insultos no son la manera de hacerlo, ¿no?
Sí, ahora he vuelto al arbitraje federado. Yo nunca he dejado de arbitrar, pero he estado unos años fuera del arbitraje federado. Y ahora he vuelto y tengo las charlas. Sí, invito a los padres también, padres, entrenadores y los chavales que juegan. Yo arbitro solamente partidos de menores ya, con mi edad y viniendo ya de vuelta, digamos, el arbitraje, volviendo ahora solamente con chavales.
Sí.
Pero es donde me quiero mover, ¿verdad? Intentar ayudar a fomentar una visión. La visión sana del deporte, la visión en la que yo creo, ¿no? Antes, dentro de que yo no hablo catalán, por desgracia para mí, pero se entienden algunas de las cosas. Y mientras estaba escuchándolos a ustedes, ¿para qué apuntamos a nuestros hijos, no? Han dicho algo así, ¿verdad?
Sí.
¿Con qué finalidad, con qué sentido, qué queremos cuando apuntamos a nuestros hijos? Y yo creo que en el fondo todo el mundo quiere la mejor de la formación humana.
Seguro.
De que se diviertan y aprendan un deporte, el que sea, en este caso fútbol, que es el mío. Pero lo que queremos es que haya diversión y formación. Y es imposible que haya diversión donde no hay respeto. Entonces, intento, pues, digamos, poner en valor aquellos valores, valga la redundancia, que dan sentido a la vida y en los que nos gustaría que se cimentara nuestra convivencia.
Solamente una cosa más. Eres fundador de la plataforma 090, que significa...
Uno de ellos, ¿no? De la plataforma 090.
El 090 significa cero violencia, 90 minutos, ¿no?
Correcto, sí, ese nombre se nos ocurrió que podía ser llamativo. Y sí, cero violencia, 90 minutos, pero va más allá. O sea, ya, todos los valores, digamos, de respeto y deportividad que son... parte del deporte, la esencia más pura del deporte.
Claro. Ángel Andrés, nos gusta tu caso, de verdad, nos ha encantado saludarte y que nos contases un poco tu forma de hacer. Muchísimas gracias, Ángel, muy amable.
Gracias a ustedes por invitarme para poder conversar un ratito sobre este tema.
Un placer, gracias, buenas tardes. Una mica abans, Mònica, quan estàvem dient que cal buscar maneres de reconduir la situació, de formar, una mica és això, no?
Efectivament, sí. És necessari. El que passa que moltes vegades el que ens trobem és que els pares hooligans, que són els que provoquen tot això, no van a aquesta formació, no?, que de vegades s'ofereix, no? Però s'ha de buscar la manera, no?, de parlar amb ells, i moltes vegades ens podem sorprendre, eh? Però jo crec que és molt necessari, la formació tant dels nens, perquè amb els nens també, per exemple, no? A mi m'agrada molt el tercer temps del rugby. Per què? Perquè és una manera de que et coneixis amb els jugadors de l'equip contrari, no? Què passa? Que en el següent partit, doncs, la relació amb els nens és molt diferent, no? I tot això sempre és bo de cara a fer aquest esport saludable, de valors, no?, que realment és el que ha de ser, i molt més en el esport de base, no? Després em deixes un minut per llegir un trosset d'un llibre que, bueno, un trosset d'Eduardo Galeano, per rematar una mica, que
home,
és una
no,
mica...
No, i si m'acabes a l'espai amb Eduardo Galeano,
sí,
això
sí,
ja
sí.
Vol dir que l'acabarem rodó.
Com reflexa de la violència, no?
Però deixa'm abans que et pregunti una mica per la Fundació.
Sí.
Perquè no sabem, t'he dit, després en parlarem un altre dia, podem parlar amb calma, perquè a mi em sembla que també requereix més minuts, no? Però fes-me 5 cèntims que feu a la Fundació Brafa.
La Fundació Brafa és una fundació que porta ja 50 anys, és una fundació esportiva, i el que treballa molt són els valors a l'esport, d'acord? Es juga a futbol, a bàsquet i a altres esports. Ara han començat fa molt poquet, perquè només eren nens amb nenes. Jo estic al patronat, i bueno, hem començat amb les nenes amb un projecte molt interessant que a mi m'agrada molt, perquè bueno, és l'esport femení des de petites, i és molt curiós perquè bueno, de vegades tenen aspectes diferents en la seva opinió de com practicar l'esport de base, no? La Fundació Brafa sí que pretenem, i ens agradaria ser un referent d'ètica en l'esport, perquè jo penso que és molt necessari, no?, tenir aquest referent. Fa poc, bueno, s'han fet les campanyes de Papà no seas hooligan, i s'han fet campanyes en relació a les apostes esportives i als, bueno, el perjudici que està ocasionant a molts menors, no? I bueno, treballar en aquest sentit per fer, doncs bueno, formar els nens en els valors de l'esport, no? Que realment, i ja acabo, no? O sigui, els valors de l'esport són molts, podem parlar de molts valors, no? Però en realitat a mi l'únic valor i el més important, i el que és una mica que concentra tots els valors, és el que ha parlat l'Àngel Andrés ara, no? El respecte yeah, com una materialització o una del que és la dignitat de la persona, no? I això és el que és bàsic, no? I a partir d'aquí hem de construir.
Ara de seguida et dono el minut per
Vinga,
Galeano.
Sí.
Santi, com ho veus això, lo del Barça aquest any terrible, no? O què?
Fa molt mala pinta, no?
Fa mala pinta, no?
Fa molt mala pinta. Jo crec que el Koeman... Parlem de futbol,
sí,
no?
Sí, estem parlant de futbol.
El Koeman no està preparat per dirigir la reconstrucció del Barça, yeah, i que no té plantilla per fer gaire més del que està fent. Podria jugar millor l'equip? Segurament sí, però no per ser candidat a absolutament res.
Avui algú recordava en aquest programa, vaja, el Raymond Blasi, que el primer any del Pep Guardiola tampoc va ser cap èxit, eh? I efectivament, no té, és que li falta tot al Ronald Koeman, li falta el recolzament de la directiva, li falta una plantilla, li falta absolutament tot a Ronald Koeman, ara també de l'afició, no? En fi.
I és tossut. Pobre home, a mi em sap greu. I segons la directiva, és tossut. Em sap greu. Comptes de 4-3-3, fica el 3-5-2. Aleshores ja ho tens tot.
Santi, espera, que ara et dic una altra cosa. Però ara el minut Galeano.
Vinga, el minut Galeano, va. Una mica perquè reflexa el que és la violència, no? En aquest cas, el futbol, no? En el seu relat en el llibre de El fútbol a sol y a sombra, ¿no? Diu, el poeta Jorge Enrique Adom regresó al Ecuador después de mucha ausencia. Se fue al estadio a ver jugar al equipo del Aucas. Era un partido importante y el estadio estaba repleto. Antes del comienzo, se hizo un minuto de silencio por la madre del árbitro, muerta en la víspera. Todos se pusieron en pie, todos callaron. Acto seguido, un dirigente pronunció un discurso destacando la actitud del deportista ejemplar que iba a arbitrar el partido. Adón pestañeó, se pellizcó un brazo, no podía creer. ¿En qué país estaba? Mucho habían cambiado las cosas. Antes la gente solo se ocupaba del árbitro para gritarle «hijo de puta». Y empezó el partido. A los 15 minutos estalló el estadio. Gol del Aucas. Pero el árbitro anuló el gol, por fuera de juego. Y de inmediato la multitud recordó a la difunta autora de sus días. «Huérfano de puta», rugieron las tribunas. És un exemple, sí. No? Sí, sí. És un exemple, no? I és... En realitat, la seva part de mm-hmm. No? Però és així, no? La violència està en... És una violència verbal, també hi ha violència física, i jo penso que, bueno, tot això s'ha de formar a la gent, no? Perquè entengui que això no pot ser.
Eh? Estic completament d'acord. Mònica García Solanas, ha estat un plaer. De veritat que estiguis avui amb nosaltres...
Moltes gràcies per convidar-me i encantada de ser aquí.
Fantàstic. Santi Ovalle, moltes gràcies.
A tu.
Avui és el Dia Mundial de les Sogres.
Ah, mira.
Tens sogra?
I tant.
Ah, sí? Doncs sí, ja la pots estar trucant després per felicitar-la.
Has de dir-ho.
Molt bé. Ara en parlarem, perquè venen les tietes, disposades a parlar de tot i de tots, com sempre, en aquesta recta final. Ha estat un plaer, Santi.
Igualment.
Records a tota la gent d'allà.
De part teva.
Moltes gràcies. Fem una petita pausa, 6:15. Tornem en un instant aquí a Ràdio Estel, a la recta final del Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Hey! 22 minuts i les 6 en punt de la tarda. Anna, què tal?
Hola.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, estic content. Àngels, hola, Àngels.
Hola, què tal? M'estic saludant amb un noi que passa pel carrer.
Ah, molt bé, eh? Molt bé. Això és, clar, és que fem el programa aquí al mig del carrer, com qui diu, no? Estem amb finestres per tot arreu, ens veuen. Que tenim les tietes amb nosaltres, que bé. Que heu fet els deures, a més a més.
A més a més.
Em consta que heu fet els deures. Ara m'estaven ensenyant fotos de tatuatges, perquè la setmana passada, no sé si se'n recorden, que vam anar fins a un estudi de tatuatge i heu fet els deures en aquest sentit, no? Que m'heu portat fotografies de tot i tothom.
I tant.
Directament.
Tu bueno, vas... jo no es veu per l'antena, eh? Jo porto una foto de la meva filla que té un supertatuatge d'una flor aquí al braç,
sí?
Que se la va fer l'altre dia que va córrer la cursa dels bombers.
Ah, molt bé.
Però, clar, no se li veu el que porta també a les cames.
Però és bonic, no?
No deixa de ser un tatuatge.
Tatuatges. No, però, que jo no ho sabia, m'he entrevistat abans d'una doctora. Ara els tatuatges, un tatuatge de tamany d'una targeta de crèdit, es treu en uns, ha dit, uns 5 minuts. És una cosa brutal.
Sí,
costa
sí,
uns diners.
Costa diners.
Però es poden treure, que abans un tatuatge era per tota la vida,
sí,
no?
Sí, mira, jo conec una noia, si em permets, que anava tatuada de tot arreu, i es va trobar un nòvio estupendo i abans de casar-se s'ho va treure tot.
Ah, ja veus.
No una targeta, no. Tota la banca.
Tota la... Directament.
Tota. I bueno, està estupenda. Mm-hmm. No, tu no la pots conèixer.
No.
Bueno,
no.
No la pot conèixer per
alguna
cosa?
Vull dir, per la relació que tinc jo amb ella, no hi ha cap lligam
molt
que la porti
bé, molt bé, molt
jo
bé.
És que ja sé que parlo de vegades...
Rara. A veure, l'altre dia ens vam quedar allò amb deures, vam fer deures, perquè hi havia una notícia que no acabàvem d'entendre, que era per què quan utilitzem el microones, no? Resulta que el tàper, allà on posem la cosa, es queda que crema i, en canvi, el contingut es queda una mica fred. I vam arribar a la conclusió de que és que no ho feien bé, això. Àngels, com ha anat la cosa?
Bé, jo li
menys mal que tenim un enginyer a la família.
En Cesc, i em va dir, ja m'estàs embolicant. Però me'l vaig veure i vaig pensar, ja s'ho està buscant perquè me'l conec fa molts anys. I llavors ens va agafar dos gots d'aigua.
Això aquí, el teu marit?
Sí.
Ah, molt bé.
Els va posar al microones, sí. Els va anar mirant, mirava. Llavors els hi va posar un termòmetre.
Sí.
I em va escrit això.
A veure.
M'ho va explicar, però jo no.
No, cap bé. Problema, dona. Em passaria igual, vull dir.
El camp electromagnètic que genera cada microones pot tenir diferents geometries segons l'aparell, també segons les mides de l'aparell, i per això es produeixen zones de més vibració o de menys. Perquè les microaquestes són vibracions.
Les microaquestes.
El que sigui.
Sí, sí, les microaquestes m'agrada molt.
En molts d'aquest punt fred...
Estic flipant una mica.
Es situen al centre. En molts microones se situen al centre.
Ah, ok.
Però en el de casa, per exemple, és a l'inrevés. A casa, el punt més calent, al girar el plat, s'intenta equilibrar les zones, però no es compensa la diferència radial de dins a fora. Sembla.
Això el teu marit?
Sí, sembla. Ell diu, a veure, jo no sóc doctor amb això, però va fer les històries i va dir tot això.
Jo estic que al·lucinant amb el teu marit.
El nostre microones es concentren les vibracions al centre. Per
i això
tant,
com ho sabem? A on es concentren les microaquestes? Bueno, que m'agrada allò del microaquestes.
Perquè se li va escalfar més un got d'aigua que l'altre.
Ell va posar dos gots d'aigua.
Ah, tu vas dos, i a veure quin s'escalfa més que l'altre.
Un al centre, que va medir,
sí.
Al centre, i l'altre a la punta del plat.
Sí.
I el del centre va començar a bullir molt més abans que l'altre.
Molt bé.
I llavors tot això que he llegit... Que saps, no hi entès
saps la
res,
primera però... cosa que faré jo ara quan arribi a casa?
Posar els dos gots d'aigua.
Posar els dos gots d'aigua, a veure on tinc la cosa el gravitacional centre. Aquesta, al centre,
centre
de les microcoses, de les microcoses.
Sí, per això,
microcoses aquestes,
per això
no?
S'escalfa més un cantó que l'altre, perquè depèn d'on te van les vibracions.
Però tens un tresor a casa,
sí.
A casa,
bueno,
no?
A veure, que els tresors costen, pesen,
Ja.
Però sí. Si més no, un tresor.
Està bé, no?
Sí.
Està molt bé. Bé, doncs ja hem esvaït qualsevol tipus de dubte envers on tenim els centres gravitacionals, els microones. Acabo de dir una tonteria.
Bueno, és igual.
Com una casa de gran, però no hi ha problema. Jo. Vosaltres sabeu que es celebra avui?
Sí.
26 d'octubre?
Ens ho han dit aquí fora.
Conest aquests, que
i
jo
què?
Em volia posar la medalla.
El Dia Mundial de la Sogra.
Sí, sí, sí.
Em parleu de les vostres sogres? Com eren les vostres sogres? O com són les vostres sogres?
La meva en present, que encara és viva.
Ah, jo què sé. És bona dona.
Molt bona.
Ens escolta?
Jo crec que sí.
Ah, molt bé. I què? Una senyora estupenda, no? Veig.
Estupendíssima.
Estupendíssima. Vols que passem torn? Passem, no? Àngels, i en el teu cas?
Jo tinc la sort que puc parlar perquè la senyora ja no hi és. No, però la meva sogra era una molt bona persona.
Sí.
D'aquelles abnegades per la família i els fills.
Ah.
Total i absolutament. I la sort que teníem d'haver trobat el fill.
Clar.
Cuidado, eh?
Clar.
Realment és veritat. Però era una sogra d'aquelles cuidadoses que et portaven, que et donaven... Anaven a la subhasta del peix i cada setmana ens portaven llenguados nets i polits pels nens. Vull dir, molt bé.
Ara tu segueixes en silenci, veig, no?
No, és que la meva sogra no és així.
Ja. Yeah.
No és així. O sigui, tu, per anar a dinar, per exemple, a casa seva, la tens que avisar com 3 o 4 dies abans, perquè yeah. si no, no pots anar.
Ja. Yeah.
Vull dir, són...
I ara és cadascú... el que dèiem.
Sí, cadascú és com és. Ella no ha sigut una persona de família, així de fer... No.
Dinars i coses.
No, cadascú és...
Cadascú és com és, no?
Això mateix.
És veritat que, clar, és veritat que et pot tocar una mala sogra, però també et pot tocar un mal cosí o una mal...
Clar que sí.
De tot, sí. Mal de tot. No? Però és veritat que sempre hi ha hagut la cunyeta aquella. De la... Perquè ara vosaltres sou sogres, també.
Sí,
perquè... I què? Sou estupendes, no?
Hombre, por favor, què vols que et diguem? Som les millors sogres que hi ha
al món. Però aquí ara hauria... Saps què hauríem de fer?
Tu que trucar als gendres.
Trucar als gendres. Hauríem de trucar als gendres a veure què diuen de vosaltres.
Sí.
Us deixaríem bé o què?
Jo crec que sí, per educació. Sí? Si
per educació encara que sigui. Ens hem posat a mirar a veure si hi havia algun llibre sobre sogres. I ens hem trobat que sí. De fet, jo el coneixia, perquè ja fa un temps que està aquest llibre al mercat. Es diu Suegra no hay más que una, gracias a Dios. I està amb nosaltres la Flor Enjuto, que és la seva autora. Flor, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, entrándome que es el día de la suegra, que yo ni lo sabía ni he felicitado a la mía todavía.
¿Sí? Todavía, pero lo harás.
Indudablemente.
Oye, qué bien, estás en Málaga, ¿no?
Sí, en Málaga, sí.
Oh, qué ciudad tan bonita, Málaga, ¿eh?
Tenemos verano muchísimo tiempo.
¿Sí? Ya lo sé.
Otoño ni ha aparecido todavía.
Cuéntanos cosas. A ver, en este libro, ¿por qué dices que suegra no hay más que una? Gracias a Dios.
Bueno, a ver, esto yo es que tenía un blog que era sobre maternidad, muy en tono de coña y en tono de, oh, Dios mío, nadie nos ha explicado esto, ¿no? Y entonces, pues, por petición popular, porque la gente, bueno, las madres pues se desahogaban un poco allí hablando de la suegra, me ha traído un traje horrible para el niño y tal, pues creamos una sección que era suegra no hay más que una, ¿no? Y era el suegrismo. Entonces, cada semana tratábamos un tipo de suegra. Pues la suegra ausente, la suegra fundamentalista, la suegra traidora. Y entonces, pues la gente nos contaba anécdotas maravillosas. Que lo que estabais hablando, yo no sé catalán, pero por lo poco que he entendido, que es verdad que no solamente es el papel de la suegra, sino también el de la nuera, ¿no? Pero todo en un tono de mucho humor, de muchas risas. Porque las que somos nueras seremos suegra y la suegra claro. madre, y al final esto es un círculo vicioso, ¿no?
Absolutamente. O sea, que todo lo que se cuenta ahí está basado en casos reales.
Sí, todo. Y no te lo creerías.
Pues cuéntanos algo. Lo que a ti más te llamaba la atención en aquel momento, ¿qué era?
Bueno, pues claro que la gente... A ver, partimos de la base de que las suegras no son malas, mi suegra es maravillosa. Bueno, esto solo soy en Cataluña, ¿no?
Solo en Cataluña.
Qué bueno.
No, a ver, lo que pasa es que el problema de relación nuera-suegra, yo creo que surge con la maternidad de la nuera, quiero decir.
Yeah.
Porque si tú no eres madre, pues a fin de cuentas, pues boda, bautizos, comuniones, señora, qué buena está usted, que todo bien. El problema cuando viene un niño, a la madre en general lo vemos un poco locas.
Ya. Yeah.
Y claro, tu madre generalmente da más por saco que tu suegra. Da mucho más por saco, pero es tu madre. Entonces, claro, tu madre viene y empieza. Este niño tiene frío, este niño tiene calor, este niño no leche, el pecho no tiene leche. Y claro, es tu madre. Entonces, a una mala, pues tira de los pelos, ya te tira de los pelos a ti.
Pero claro.
Cuando es tu suegra...
¿Qué haces? Claro.
Hombre, esa suegra que le compra el típico que el niño pues, le pica los mosquitos o le duele los dientes, le compra un collar de esos que no valen para nada, tipo chamán, ¿sabes? Que parece niño un masai. La criatura del niño que no puede. Y claro, como dices toda la suegra, señora, eso no se lo había pescado tú allí aguantando. El niño con el faldón, ¿sabes? Y el collar así del chamán puesto. Y claro, no te atreves a decir nada porque es la suegra. Entonces no es que la suegra sea más mala. Es que al no haber confianza,
claro.
Pues se hace todo un poco más complicado. Sí.
Claro. Ángels estaba diciendo, porque yo tengo aquí ahora a las tietas que son tienen suegras y son suegras, ¿sabes? Es decir, y Ángel estaba diciendo que sí.
Sole, ¿verdad? ¿Has dicho?
No, Flor.
Flor, perdona, Flor.
Sí.
Encantada de oírte, ¿eh?
Igualmente.
Mira, yo cuando trabajaba ya con mi bebé y mi suegra, la gente le gustaba que les explicara mis historias porque yo le pongo un tono como el que tú pones y la gente se reía conmigo. Pero llegaba mi suegra y me decía, este pobre niño tiene los pies helados, ponle los peucos. No sé cómo se llama en castellano, peucos.
Peucos, vale. Sí, sí.
Los patucos, sí.
Eso, bueno. Venía mi madre, aquel nen té los peus freds, tiene los pies fríos, pónselos. El otro que se lo quite, el otro que se la ponga. Y yo iba loca con los calcetines para arriba, para abajo, para abajo. Y así que es exactamente lo que tú cuentas.
Claro, porque además aquí hay un punto de competencia a veces, ¿no? Claro, es decir, claro, entre la madre de ella y la madre de él, ¿no?
Es que luego hablamos del duelo de titanes de consuegras, que ese es otro tema.
Claro.
Sí.
Quiero decir, porque es que, claro, tú a tu madre la ni puedes ningunear en un momento dado, decir, mamá, no, cállate, tal. Y pero claro, a la suegra, es que yo creo que ese es el problema, ¿no? Que a lo mejor tu madre le dice, mamá, que no, que el niño está bien, pero a tu hija no puede. Y claro, cuando empieza el duelo, pues claro, y es lo que dice, ¿no? A ver quién puede más. O sea, yo tengo una anécdota de una boda gay, que es uno de los relatos que contamos, y era, claro, eran dos madrinas. Drama, porque claro, ¿quién se pone la peineta más grande? Oh, claro. Es un momento duelo, ¿no? Y ya digo que yo creo que el problema, que los conflictos surgen más eso, pues cuando hay niños, cuando ya empieza, porque a lo mejor las Navidades es un punto siempre de inflexión, ¿no? De tu casa o la mía, Nochebuena, las dos madres allí con su guiso, yo hago rabo de toro, pues yo hago codillo, ¿sabes? Y con quién te vas. Pero claro, hasta que no hay niños, pase. Pero cuando hay niños, y luego la carta de Reyes, ¿quién se queda con el mejor regalo?
Claro.
Si un Barbie. Y ahora, si tu madre es pija y tu suegra es neo-hippie, ¿qué hacemos?
Uy, tú, claro, ya estás abriendo el melón de las relaciones familiares duro, complicadas, duro, difíciles. Ana, ¿quieres preguntarle algo a Flor?
No, yo es que me siento completamente identificada, Flor, con lo que estás explicando y lo que ha explicado Ángeles antes también. Y esto que explicabas, yo me acuerdo que cuando nació mi hija, que era un bebé, que comía y dormía. Entonces me llamaba mi suegra por teléfono y me decía, ¿la niña qué hace durmiendo? La niña tiene que beber agua, ¿eh? Porque la niña tiene que beber agua. Y yo me volvía loca y le decía al pediatra, es que mi hija no bebe agua. Y el pediatra, bueno, pues entre biberón y biberón, dale un poquito de agua. Y yo decía, es que está durmiendo. Pues no la despiertes. Y yo, es que mi suegra me ha dicho que le dé agua. Bueno. Y como esta es un montón, y lo de los juguetes de los Reyes... Todo esto que estás explicando es verídico completamente.
Y luego, o sea, ya digo que...
Y lo que decías de la confianza, claro, tu madre en un momento determinado le cuelgas el teléfono y dices, anda ya, déjame, pero claro, tu suegra me puedes colgar el teléfono.
Claro, y luego...
La tienes que aguantar lo que te está diciendo.
Claro, y que se me va a quedar bien si quieres ser buena nuera. Y luego, yo las llamo las suegras traicioneras, que también son habituales, que a lo mejor que tú le digas, oye, mira, que la graduación de infantil del niño, el tostón allí sudando como un pollo en la graduación, mira, si quieres venir... No, es que me viene mal, tengo peluquería, fantástico. Luego poner la foto en el grupo familiar de WhatsApp, claro, a mí como no me dijeron nada.
Ay, sí.
Y claro, tú por no levantar la liebre, pues allí sudabas. No, quizás lo entendiste mal. Y así siempre, pero bueno, de casos de decir, ¿qué ha perdido la niña para Reyes? Y tú decir, mira, la mansión Barbie me la voy a quedar yo, ¿vale? Sí, bueno, pues ya veré lo que yo le compro. Y ahora decir ella que este año no hará en Reyes, que da en Santa Claus, y ahora en Santa Claus aparece con la mansión Barbie.
¡No!
Ay, sí.
¿Eso te ha pasado?
Esto es mala fe ya.
Eso me ha pasado.
¡Qué fuerte! Oye, tú aprovecha que solo se escucha en Cataluña.
Cataluña, ¿verdad?
Vale, sí. O sea, tú no te preocupes que tu suegra no te escucha.
No me escucha. Entonces, claro, yo entiendo la ilusión, porque yo lo entiendo, porque bueno, mi padre hace lo mismo, ¿sabes? Claro. O sea, mi padre, que con nosotros siempre ha sido mucho más recto, ¿no? Pues claro, porque quieren tener el regalo guay. Se dice, oye, pues te lo quedas, pues venga, pues está, pues cómpralo tú. Pero claro, yo tengo dos mansiones Barbies, un pareado, Barbie.
¡Qué suerte! Exacto. Oye, perdona, ¿tu suegra cómo se llama?
Mi suegra Ana.
Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. No, es broma, ¿eh?
¡Ay, qué susto!
¿Te imaginas?
¡Qué malo!
¿Te imaginas, Flor?
Me has pillado, ¿eh? Madre mía.
No, te voy a decir una cosa, y mira que nos están escuchando. Mi madre, potencialmente, o sea, mi madre tiene dos... Es que, verá, la suegra siempre, yo creo que... referente al tema de la maternidad, claro, es más suegra nuera que suegra yerno, ¿no? Pero mi madre tiene dos hijas nada más, con lo cual no tiene nuera. Pero mi madre sería un torpedo de suegra.
Yeah.
O sea, tengo clarísimo que, porque por ejemplo, mi suegra es verdad que es prudente, ¿no? Que es decir, que ella a lo mejor, pues, es más prudente a la hora de decir las cosas, pero mi madre, vamos, de los que el niño tiene calor y es que directamente le quita la ropa, si a cuadros, ¿no? Pero te pasa eso, yo creo que es la falta de confianza, porque es lo que te digo, si tú a lo mejor te gusta decir al bebé, pues con peleles, con faldones, así como más clásico, y a pesar de una suegra rockera, o peor, de chandalera.
Sí, sí. Te voy a contar lo que me ha dicho Yolanda, que es la subdirectora del programa hoy, que ha hablado contigo.
Sí.
Me ha dicho, dice, si Flor estuviese en Barcelona, hoy, después del programa, le irías una oferta para que se quedase en el programa.
Yo encantada.
Vaya.
Hombre, con el AVE.
Con el AVE, sí, con el AVE. Pobrecita, cada vez para una sección con el AVE. Les cuesta a ellas venir desde Badalona.
No,
y la vamos a hacer venir
venimos
desde Málaga.
Venimos estupendas.
Oye, Flor, seguimos
bueno,
hablando,
pero
¿vale?
También Flor nos puede invitar y nos vamos a Málaga, ¿eh?
Pero volando, ¿eh?
A comer espetos.
Venga, a comer espetos, exacto. En Málaga hay una tienda que a mí me encanta. Que está, lo que pasa es que no me acuerdo, es una tienda donde se compra el matambre, donde se compran muchos dulces, y a la entrada tiene una báscula que dice, tranquilos, que no funciona.
Ah, muy bien.
Para que puedas
comer.
Para que puedas comer todo lo que quieras.
Aquí en el centro de Málaga, bueno, en Málaga, yo vivo en el centro justo, con lo cual ahora tenemos todas las procesiones que no han ido saliendo, ahora salen todas.
Ya.
Otro melón que tenemos que abrir. Pero tenemos un... O sea, en mi casa es un tambor, eso es un cornetas y tambores de noche, un no parar. Hay una heladería muy famosa en Málaga, tradicional, y tiene un peso, pero un peso que funciona. Yo nunca lo he entendido, esa medida de choque.
¿Para qué?
Disuasorio, no lo sé.
Claro que sí. Flor, un besazo enorme, gracias.
Hasta pronto, Sol.
Hasta luego.
Adiós,
buenas tardes.
Guapa.
Adiós. Les sogres. Has vist que maca la Flor,
sí,
no?
Sí, sí, molt.
Quina noia més simpàtica, no? Què m'estàs ensenyant ara? És un altre tatuatge?
De la meva filla.
De la teva filla, que té un peix al peu.
I un llibre, que és el que ella va dissenyar.
Ah, i un llibre? És veritat. Teniu de tot a casa. Sou una família molt ben il·lustrada, no? Sí. Està molt bé. Si han dos minuts de programa només...
No ens ha donat temps de criticar ni de fer res.
Haurem
de parlar de les sogres la setmana que ve.
Va, que critiqueu alguna cosa. Que li dediquem els dos minuts. Mira que tinc una notícia bona, però la guardarem per la setmana vinent.
Vaya.
Una llanterna per desconnectar àvies ballarines. Ja us ho explicaré la setmana.
Pobretes, les àvies ballarines. Deixa-les
que ballin. Escolta, no, que ballin, però no tot el dia. Saps? Que es veu que és un malson. Però, en fi, jo us explico la setmana vinent, això.
Vale.
Què volíeu criticar, que us heu quedat amb ganes?
No, que m'ha fet molta gràcia.
Nosaltres no critiquem, constatem fets.
Ah, o parlem de manera molt constructiva.
Exactament.
Escolta, us imagineu per un moment que en tinguéssim aquí les vostres joves? Què ens dirien de vosaltres?
No, jo només tinc un gendre.
El gendre.
I ella sap que no pot parlar malament de mi, perquè si no, què farà quan baixi d'Andorra? On anirà a dormir, si no, pobret?
Ah, perquè viu a Andorra, no?
Sí.
Està molt bé. I al teu cas, Àngels...
Que jo li compro Coca-Cola i tot, que a mi no m'agrada la Coca-Cola, jo li compro Coca-Cola. El tracto molt bé, eh?
Aquesta és la manera, no?
Home.
No és que m'agrada molt, és que jo li compro Coca-Cola.
Home, però jo el tracto molt bé,
sí,
eh?
Sí, no, està molt bé, eh? No, fantàstic. Àngels, alguna cosa, tu? També...
No. La meva jove és una persona que sap estar molt bé, sap estar. Per tant, estaria estupenda.
Jo sé on heu d'estar. El dimarts vinent, a aquesta hora, aquí. Faltaria
perfecte.
Més, eh? Que tingueu una molt bona setmana.
Igualment.
Moltes gràcies.
Senyores,
gràcies,
senyors, arribem a les 6 de la tarda, pràcticament. Se'ns ha passat volant el programa d'avui. Què dius? Però que ja us he tancat el micro? Que ja no podeu parlar?
Ah, no.
Bueno, ara ja heu fet. Vull dir, ara què volíeu dir?
No. Que se'ns fa molt curt.
Ens has de contractar per més hores.
Toni Herbàs.
Vols que en vinguem més hores?
Tota la tarda aquí,
per
no?
Per exemple.
Vinga, que són les 6. Salutacions en nom de tot l'equip. Fins demà. Adéu, bona tarda.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.